The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable...
Passen 6 minuts de les 6 i va de primera que hagi apuntat ara en la introducció d'aquesta tercera hora el que és una de les notícies de la jornada. Aquesta conferència Compromís 2030, Horitzó 2050, a la que han assistit el president Pere Aragonès i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i en què doncs han posat èmfasi en això d'una Catalunya completament descarbonitzada, el 2050, sense repetir el model oligopolístic extractivista del segle passat, han dit, i que el primer pas d'aquest camí és la modificació imperiosa, han dit aquest terme, han fet servir, del decret llei de renovables, amb un canvi legislatiu que busca punxar la bombolla especulativa de les energies netes al territori. I dic que va de primera que hagi apuntat això, perquè precisament ara nosaltres ens llancem de cap en aquell espai que és puntal novetat d'aquesta temporada, l'espai que dediquem als objectius de desenvolupament sostenible. I em penso que avui els trets van per aquí, per model energètic, per emissions. En tot cas, ara sortirem de dubte. Situem els estudis de BXC Ràdio, perquè allí tenim el nostre company Jonai González. Jonai, bona tarda, bon dijous.
Bona tarda, Edu, bon dijous.
Van per aquí o no van per aquí els trets de la propera conversa, entrevista temàtica que tractarem?
Doncs sí, van per aquí, perquè avui parlem de transport sostenible i el transport que evita emissions i aquest canvi de benzina a altres formes de produir energia pels vehicles. És que aprofundirem en aquest...
Anaves a dir, Jonai, altres formes de combustió.
Si
ja parlem de combustió, llavors ja aquí afegim uns combustibles fòssil, és igual, no emboliquem la... No emboliquem, però esclar, de vegades ens passa, en el llenguatge ens traeix també el subconscient amb el que hem vist sempre i en què cal que anem nosaltres també pensant en aquest llenguatge, aquestes noves formes, en aquest cas, doncs, d'utilitzar energia. I deixo seguir, ja està.
Sí, sí, aquesta mentalitat que dèiem aquests dies que hem d'anar canviant també. Doncs això, parlarem del nou cotxe d'hidrogen verd que s'està desenvolupant a la província de Tarragona de la mà de les empreses Tecnovelero i Arcamo, i és per això que avui hem convidat a Aida Junart, responsable d'operacions de l'empresa Tecnovelero, per parlar d'aquest nou vehicle. Bona tarda, Aida.
Bona tarda, Jonai. Què tal? Com estem?
Molt bé. Bé, primer de tot, com neix aquest projecte de tirar endavant un model de vehicle impulsat per hidrogen?
Doncs mira, el cert és que Tecnovelero som una empresa que des d'un inici es va crear ja amb la idea d'un transport sostenible i amb la idea de desenvolupar un vehicle 100% elèctric. Arran de com han anat prenent velocitat aquests nous vectors energètics, arran de que ha aparegut ara mateix doncs, el tema de l'hidrogen, ens hem associat justament amb Arcamo i vam pensar doncs, que, igual que estem fent el vehicle 100% elèctric, també podíem desenvolupar el mateix vehicle, però amb la vessant de l'hidrogen. I aquí estem, aquí estem.
Ahir ens comentava en Gio González, activista de Fridays for Future, que l'hidrogen també és contaminant, òbviament no és tant com la benzina, no? Però no sé si aquest és això, un petit pas cap a fer un vehicle 100% elèctric, o si, pel contrari, aquesta aposta per un vehicle d'hidrogen també és una bona aposta ecològica.
A veure, aquí hi ha petits matisos amb el tema de que l'hidrogen és contaminant. L'hidrogen és contaminant depenent de l'origen de la font energètica que s'utilitzi per aconseguir-lo. D'hidrogen, no sé si ho heu sentit, n'hi ha de diversos colors, que el color ve determinat per l'origen d'aquesta font energètica que es necessita per obtenir-lo mitjançant el procés d'electròlisi, i el que s'està buscant, que és el que és emissió zero, és el que anomenem hidrogen verd, que l'hidrogen verd és aquell que l'energia que tu utilitzes, la manera de crear-la, no és contaminant. Llavors, en aquest sentit, aquest hidrogen no és gens contaminant ni a l'hora de produir-lo ni a l'hora d'utilitzar-lo en els vehicles. Una altra cosa és que tu produeixis hidrogen a través de combustibles fòssils, que aleshores sí, estàs produint un hidrogen per un vehicle que teòricament és sostenible, però al produir l'hidrogen estàs contaminant, amb la qual cosa l'aportació és zero. No sé si m'he explicat, si us he aclarit una mica el tema.
Sí, perfectament. Sí? I llavors, quina és la relació aquesta entre les empreses de Tecnovelero i Arcamo?
Doncs mira, Tecnovelero el que fa és el desenvolupament del vehicle i Arcamo en aquest cas és l'especialista en el tema de l'hidrogen. De fet, són especialistes, tenen una filial que és Acciones Biotech, que estan especialitzats en el tractament d'aquest tipus de fluids i de gasos. I l'hidrogen no oblidem que no deixa de ser un gas. Llavors, ells aporten els seus coneixements per a l'hidrogen i nosaltres aportem els nostres coneixements per al que és el desenvolupament del vehicle. Els ajuntem i fruit d'aquesta unió doncs és el que sortirà, que és el vehicle impulsat per hidrogen.
Uh-huh. I en quin punt està ara mateix el desenvolupament del cotxe? Està acabat o no?
Què us li explico. Falta? El que és la base del vehicle, estem en fase prototip, estem en una fase embrionària. El que hem d'iniciar, que està molt, molt, molt embrionari, molt, molt, molt verd encara, per dir-ho d'alguna manera, és tot el que afecta directament el que és l'adaptació en hidrogen, tot el que seria el desenvolupament d'una pila de combustible, d'unes bateries i d'un dipòsit que, clar, s'han d'adaptar i han de tenir una sèrie de característiques que s'ajustin al nostre vehicle i, per descomptat, que estiguin homologats i que siguin segurs.
Si comparem aquest tipus de vehicle amb un altre vehicle dels que ara mateix doncs podem adquirir amb un concessionari, quin tipus de prestacions trobem en un que no trobem a l'altre? És a dir, hi ha diferències entre un cotxe? Hi ha pros i contres per anar de cara a barraca amb aquest vehicle que vostès estan fent?
Jo te diria que tots són pros, tant amb un vehicle com amb l'altre. Són vehicles que no estafen tant a l'elèctric com a l'hidrogen. És com fins ara, no? Que teníem amb els vehicles de combustió, teníem dièsel i benzina, doncs aquí és una manera de conviure. Què t'aporta l'elèctric? L'elèctric, combustió zero, o sigui, emissions de CO2 zero. Per contra, per dir algun contra, tu l'has d'endollar i el tens moltes hores endollat per poder tenir el vehicle carregat al 100%. Què t'aporta l'hidrogen versus l'elèctric? Doncs que la càrrega és res, el mateix que trigues a omplir actualment un vehicle de benzina. No l'has de tenir endollat amb una corrent elèctrica i són res, en 5 minuts ho tens. Per altra banda, te dona, davant potències similars de motor, et dona més autonomia, perquè trigues més en haver-lo de carregar. No sé si m'explico. Llavors, depèn de la necessitat de cada usuari, amb un li convindrà més un elèctric, amb un altre li convindrà potser més un d'hidrogen. Si us poso un exemple, mira, el nostre vehicle, una de les seves característiques és que és un vehicle molt lleuger, pesa poc, perquè intentem utilitzar el ferro al mínim possible, només amb aquells components que és imprescindible, i és un vehicle de petites dimensions, de dimensions reduïdes. Això què fa? Que si volem posar-li pes perquè sigui un vehicle de càrrega, en aquest cas ens anirà millor un vehicle d'hidrogen que un d'elèctric, per al simple fet de que per portar més pes necessita una mica més de potència. Que no hem de portar càrrega, que l'únic que volem és bellugar-nos lliurement per dintre la ciutat, amb un d'elèctric ja tirem, perquè a ciutat, gràcies a Déu avui en dia, ja hi ha molts punts de recàrrega. Però si te'n vas, per exemple, en l'entorn rural, que en parlen la idea de fer un vehicle proposat per hidrogen va venir per aquí, tu, depenent d'on vagis, la orografia del lloc no permet que hi hagin punts de recàrrega, perquè no estan acondicionats. Aquí és imprescindible que els vehicles estiguin propulsats per hidrogen, perquè no tindran on poder endollar el vehicle. Llavors, amb un vehicle d'hidrogen només necessitaran tenir on repostar l'hidrogen igual que una benzinera, i tira milles. Uh-huh. No sé si us he contestat
sí,
a la pregunta
sí,
que
sí,
m'heu fet.
Ha quedat clar, vull dir, els exemples, vaja, han estat molt il·lustratius, eh? Em venen
sí,
altres
perfecte.
Preguntes, em venen altres preguntes, com per exemple, clar, una cosa és endollar i amb els preus en què està l'electricitat, doncs ara a veure qui vol endollar tota una nit o el temps
sí,
que es trigui el cotxe elèctric, què és el que pot passar en un futur, doncs, també amb hidrogen. Anirem en aquesta espècie de benzineres, per cert, que les benzines també estan pujant el preu, els carburants. Tindrem també un increment del preu d'aquest altre element que serà indispensable per fer anar aquest vehicle?
Mira, jo t'ho puc donar la meva opinió. A veure, jo t'ho puc donar la meva opinió, però partint de la base de que jo no soc ni economista, ni política, ni et dono la meva opinió personal. Jo vull creure que arribarà un moment en què tot preu haurà d'arribar a un equilibri, perquè si no serà inviable per tothom. Ara mateix, per exemple, amb l'electricitat fa molts anys que la tenim, no depèn ni de tu, ni de mi, ni de nosaltres. Depèn d'altres elements externs que nosaltres no hi podem influir. Vull pensar que amb l'hidrogen, doncs, si alguna vegada passarà exactament el mateix. A on podem influir nosaltres? Doncs en el que és la fabricació del propi vehicle en si, intentant reduir els costos al màxim. Però tot el que no depengui directament de nosaltres, aquí no et puc dir si baixarà el preu, si no baixarà, perquè no ho sé, sincerament. Uh-huh. Vull pensar que serà un preu assequible per tothom i que el canvi no suposarà que hagin de treure, parlant clar català, molts calés de la butxaca.
Uh-huh. I parlant de les hidrolineres que encara no tenim cap a la província, que són aquestes benzineres uh-huh. d'hidrogen, que podríem dir, no uh-huh. sé si esteu en contacte també amb Arcamo per impulsar aquesta creació d'hidrolineres que puguin afavorir aquesta creació de vehicles i que la gent els acabi d'utilitzar.
A veure, de fet, la joint venture que hem signat amb Arcamo, el projecte que hem encetat, està molt adreçat sobretot a l'entorn rural que us estava comentant abans, per al tema aquest de que no estaven ben acondicionades, no hi havia prou infraestructura elèctrica per poder fer càrrega d'un vehicle elèctric. Llavors, part del projecte en què consisteix? No només fem el vehicle propulsat per hidrogen, sinó que també l'acompanyem previ estudi del territori, evidentment, de punts de recàrrega d'aquests vehicles, de punts de càrrega d'hidrogen. El que s'està fent és mirar els diferents municipis del territori. Estem intentant, doncs, el que seria un cercle tancat d'oferta-demanda, és a dir, en funció de la necessitat de vehicles, valorarem quantes hidrogeneres són necessàries i en el moment en què ens hi posem hi haurà els vehicles amb la corresponent hidrolinera o hidrogenera. Ja veurem en cada cas què és el que és més convenient. Però allà on nosaltres posem un vehicle és perquè hi haurà un punt on poder-lo carregar.
Uh-huh. De fet, jo havia trobat que algunes de les hidrolineres potser anaven cap a comarques que tinguin sobretot aquesta funció de càrrega pel vehicle, per això, per aquestes feines de càrrega, com són, per exemple, el Priorat, Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp, no sé si és cert o si encara esteu estudiant altres llocs, també.
A veure, hem començat per aquests territoris, però ja us dic, o sigui, s'ha de valorar i s'ha de fer un estudi previ per encertar-la, per no equivocar-nos i fer-ho ben fet. O sigui, inicialment volem començar per aquestes comarques, però depenent dels resultats, o ho ampliarem, o el que està clar és que s'ha de fer primer un estudi per encertar-la bé i valorar. Hi haurà llocs que potser amb una hidrolinera n'hi haurà suficient, n'hi haurà llocs que potser es necessitaran tres. Ja us he comentat abans que depèn una mica de l'orografia de cada comarca el que hi hagi més proximitat o menys.
I quins terminis eixuguen ara mateix? Perquè tot projecte es marca també unes dates, no?, a l'hora de poder assolir cada un d'aquests reptes. Quines dates o quina agenda tenen vostès ara mateix damunt la taula?
Doncs mira, ara mateix et comento, tots els projectes neixen amb un calendari, una línia de temps d'entre 2 i 3 anys, una mica en línia també als fons Next Generations que estan sortint, perquè, com podeu imaginar, aquests projectes de gran envergadura amb capital privat únicament són inviables. Es necessita també injeccions de capital públic i ara és un bon moment a aprofitar els fons Next Generation. Llavors, tots els projectes neixen en una línia entre 2 i 3 anys. Nosaltres, concretament, per al que és el vehicle d'hidrogen, preveiem o tenim previst intentar complir-ho, en principi, al finals del 2023, diríem que ja tindríem el que seria el prototip completament desenvolupat i una sèrie de prova i poder-lo començar a comercialitzar el 2024. Si ho podem anticipar, ho anticiparem, evidentment. Però la idea seria més o menys aquesta, que a l'any 24 ja estigui el producte en el mercat i que qualsevol que ho necessiti doncs hi tingui accés.
Doncs ho marcarem també nosaltres a l'agenda del programa, perquè tenim aquest espai que encetàvem tot just fa ara, 2 mesos amb l'inici de la temporada, amb els objectius de desenvolupament sostenible i tota aquesta feinada que s'està fent des d'òptiques i sectors molt diversos del nostre territori. Segur que tindrem l'oportunitat de conèixer com va evolucionant el projecte. Aida Llunart, responsable d'operacions de l'empresa Tecnovelero, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i explicar-nos-ho, a més, d'una manera tan il·lustrativa com ho ha fet.
Doncs gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.